Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia. Passen 4 minuts de les 12 i parlem des de Ràdio Sant Cugat de molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques d'aquí, de Sant Cugat, i els que venen a fer teatre o que venen a fer arts escèniques de Sant Cugat. Avui tindrem, mireu, tindrem teatre per una banda i tindrem dansa per una altra. En el cas del teatre, és una companyia, la companyia del Teatre Nacional de Catalunya, que ve aquí en gira, i en el cas de la dansa és de Sant Cugat. És a partir de la Unió, del Teatre de la Unió. Però abans, la homeria de molta comèdia. Avui, l'experiència del Dia Mundial del Teatre. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. El dissabte de la setmana passada, al Teatre de Mirassol, 7 companyies amateurs de la ciutat de les 12 que configuren la taula de teatre del Consell de Cultura van interpretar 7 píndoles teatrals que amb molt d'encert, varen subtitular com petites dosis de gran teatre. Tot aquest muntatge era per celebrar el Dia Mundial del Teatre, que, com ja sabeu, es commemora a tot el món el dia 27 de març. El programa de la setmana passada, precisament, ho vàrem commemorar, ho vàrem tractar, ho vàrem parlar. D'acord, això, el Dia Mundial del Teatre, amb un conveni que es va generar a França i que després va passar a ser una celebració mundial amb el suport de la UNESCO. Mireu, la qualitat de les interpretacions, la bona distribució dels diferents temes en un equilibri, jo diria que quasi perfecte, el rendiment obtingut d'unes escenografies mínimes, però en canvi molt eficaces, va demostrar una cosa que potser alguns ja sabíem, és que el nivell d'aquestes companyies, que responen, que en la majoria dels casos, una llarga carrera des de la seva creació, confirma una cosa que sembla ignorada per alguns estaments. I és que una ciutat de 100.000 habitants, com és ja Sant Cugat, necessita més espais per donar sortida i recolzar aquesta realitat exposada en aquesta celebració, perquè és imprescindible per la seva capacitat de perseverança que encara continuïn. És que el problema és que no tenim espais per assajar. No hi ha espais per representar de forma regular necessaris per ajudar el manteniment i a ser possible el creixement de tots aquests grups que només necessiten aquesta mena de suport per existir. Perquè la il·lusió, el treball i la persistència ja la posen elles i ells. I arribats aquí, germans, com sempre, acabo demanant a Déu que faci més que nosaltres. Amén. Doncs aquest divendres, dia 4, al Teatre Auditori es presentarà L'Aranya. L'Aranya d'Àngel Guimerà, que és una obra poc coneguda d'Àngel Guimerà, i que s'ha fet una adaptació de la dramatúrgia d'en Jordi Prat i Coll, que el que fa és actualitzar-ho. És a dir, aquesta obra es va estrenar a Barcelona l'any 1908 i en Prat i Coll el que fa és passar-la l'any 1968 i la passa des de Barcelona a Girona. Però jo penso que conserva tota l'essència, conserva tota la força de l'obra de Guimerà, que com sempre presenta un problema entre dues persones, en aquest cas un matrimoni que no poden tenir fills, i una tercera persona que actua a vegades, com ho diríem, com un iago, com un dolent. I per poder explicar-ho tenim nosaltres el dolent. Jordi Rico, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bueno, no sé si t'has enfadat amb això que dic que ets el dolent,
no.
Eh?
No, perdona, el personatge és un personatge molt mal parit, diguéssim, saps?
I a més diuen que els personatges dolents són els que agraden més.
Bueno, a mi, per exemple, m'ha encantat interpretar-lo i m'encanta interpretar-lo, perquè com que sempre m'han donat personatges que són més simpàtics o més agradables, fer un dolent sempre ve de gust, saps?
Bueno, tu ets una persona que estàs allà, que tens, de fet, jo no sé segur si tu ets el propietari de la casa de queviures o no.
Sí. Ell té els queviures Pere Grimau, és seu, i té contractat a la Rosa, que és la protagonista de l'obra, que la interpreta la meva Riera, i està casada amb en Miquel, que és l'Albert Oceller, que són els protagonistes de la funció, i a partir d'aquí comencen a haver-hi petits mals entesos que en Pere Grimau, que és el meu personatge, ja s'encarrega de que això vagi funcionant, saps?
Tu creus que aquest canvi que ha fet en el Prat i Coll de situar el fet de Barcelona i Girona potser té menys importància que el fet del canvi d'any, no? Del 1908 al 1968. Creus que d'alguna manera modifica o traieix l'obra del Guimerà?
Jo sincerament crec que no. I a més, ho posen a l'any 68, que és una època en què molta gent... Jo no el conec perquè jo no hi era, encara no havia nascut.
Què dius ara?
No, jo encara no havia nascut, jo soc molt jove, hòstia, em vas a parar. Ui, que jove que riu, sé jo. No, escolta, no, però sí que crec que posar-ho en aquest any tan estrany, diguéssim, l'any 68, en el sentit que això passa el 1908.
Home, la revolta de maig francesa, per exemple.
Com, perdona?
La revolta de maig francesa, el maig francès,
sí,
el 68.
Sí, però més enllà d'això, perquè qui va viure el maig del 68 era gent de gente bien, que s'ho podia permetre. No tothom va anar a tirar adoquins a París, saps? Vull dir, i aquesta parla d'una família normal i corrent, treballadora, obrera, que segurament tot això del maig francès li sonava amb un idioma estranyíssim. Sí que es parla, per exemple, que se'n van a Perpinyà a veure cine, que abans és el que passava normalment, saps? Però no hi ha un... No són personatges de la Goix d'Ivany, saps? Vull dir, són personatges del dia a dia, obrers, saps? La gran majoria que hi havia en aquella època, no? També.
I el personatge teu el que fa és treballar per què? Per destruir el matrimoni? Per poder participar del matrimoni?
No. Ell el que li passa és que està enamorat de la Rosa, perquè jo crec que ell creu que és una persona que no hi pot arribar mai, perquè al començament de l'obra veus una parella molt enamorada, no?, amb en Miquel i la Rosa. Hòstia, i ell això li cou per dins. Ell ho té tot, és un d'aquests que... És un extraparlista, diguéssim. Vull dir, la vida li ha anat sempre de cara i fa i decideix com vol fer-ho i com vol manegar-s'ho. De fet, té dos fills que ni els veu, saps? És un viudo... Saps? Vull dir que s'ho munta d'una manera que ell sempre té... Quan ell vol una cosa ho aconsegueix. De quina manera? Això ja és una mica més difícil de justificar, diguéssim, no? I a partir d'aquí veu que ja sempre han tingut problemes en què no hi ha manera que tinguin criatures. Hi ha un moment que ell li proposa, en Pere Grimau, li proposa a la Rosa, escolta, jo sí que em puc tenir, saps? I a partir d'aquí ja se desencadena tot plegat.
I hi ha una sèrie de personatges, a més, que els envolten, que fan una mica aquesta representació social d'un moment determinat històric, no? Aquests personatges que van sortint, hi ha un franquista, hi ha una sèrie de gent, hi ha una noia molt maca, la Xica Bombón.
Sí, de fet hi ha un personatge que és el que fa la Paula Amàlia, que és un personatge que és de Barcelona, és l'única que és de fora, diguéssim, i que viu a Girona, però viu a Girona per circumstàncies que ha tingut que marxar de Barcelona perquè té un fill il·legítim, i en fi, i tothom aquí, aquests personatges realment es busquen la vida com poden, saps?
Tu penses que aquesta obra d'en Guimerà, que com sempre passa amb en Guimerà, quan tu penses a l'època en què ho va escriure, jo sempre penso que era, evidentment, un avançat i un modern absolut. I, en canvi, doncs, ha passat com un clàssic, però, en canvi, jo penso que trencava esquemes, no?
Sí, home, en aquella època, pensa que es van fer pel·lícules a Hollywood, de textos seus. Vull dir, estem parlant d'un grande, on els hi hagi, saps? Vull dir, i el que passa que sí que és veritat que ara mateix es forma part dels clàssics de catalans, saps? I és així. Segurament devia ser un avançat en el seu temps, segurament, sí, segurament. Era algú que tenia un accés a la cultura molt gran, era un tio molt intel·ligent, bueno, feia de tot aquest home. Vull dir, realment feia poesia, vull dir que era bastant avançat, sí, sí.
Bueno, i a més tenia una altra circumstància personal que quedava mig amagada en aquella època i resultava que era fonamental per entendre la seva obra.
Sí, a què et refereixes? Que la
em refereixo a la seva homosexualitat.
Sí, segurament. No ho devia passar massa bé,
segur que no.
Devia estar super... Bueno, fins ara que encara hi ha la polèmica, que encara hi ha gent que creu que això no era veritat. Bueno, està enterrat amb el seu... Amb el metge amb el que va viure gairebé tota la seva vida.
Per això et deia abans que ell tenia una lluita doble, no? Una lluita doble, que és presentar un tipus de situacions que es considerava...
Sí, per això explica molt bé aquesta cosa de desig i us posa en uns personatges molt extrems, no? Ell parla del desig i tot plegat i crec que segurament devia haver alguna cosa que ell entenia perfectament, saps?
Clar.
En aquest aspecte.
Clar. Bueno, Jordi, jo penso que tu aquí fas un paper extraordinari perquè equilibres molt la situació.
Perquè, moltes gràcies.
Perquè jugues aquest paper entremig, no? Que sempre existeix. Això que diuen, diu, passava llavors, no passava llavors i passa ara.
Sí, home, sí. Els llestos, saps? Mira, a casa meva fan servir una cosa, el de cal puta, saps? Diem? Aquest, saps?
Bueno, tu ets gironí, no?
Sí, i tant. Sí.
Et coneixes perfectament doncs, l'ambient que pugui transmetre en Pati Coll.
Sí, home, i tant. A més, amb en Prat, amb en Jordi, és molt amic de la meva germana de fa molts i molts anys, anaven a l'escola junts, vull dir que en Jordi és algú molt familiar, diguéssim, saps?
Molt bé. Escolta, Jordi, i què va passar amb la sèrie que vas voler marxar, no?
Sí, bueno, ja es havia acabat en una etapa que per mi ja estava acabada, ja estava, necessitava coses noves, tenir temps per poder pensar què m'agradaria més fer. Sí, va ser un moment de decisió personal i crec que molt encertada per part meva.
Estàs content?
Sí, estic content i estic content d'haver passat per la sèrie, d'haver que aquest personatge agradés tant i tant, perquè encara em trobo gent que em diu que quan torno, saps? I això ja fa gairebé 2 anys que no hi soc. Vull dir que realment va agafar molta, molta força aquest personatge. Saps?
És curiós com hi ha aquesta identificació de quan hi ha una sèrie, no? Aquesta identificació de l'actor, l'actriu, i que la gent el tracta quan el veu com si fos el personatge.
Sí, totalment. I això, i sobretot amb la familiaritat en què et tracten pel carrer a vegades, no? I penses, hòstia, clar, normal, és que estàs dinant amb ells cada dia, saps? És que formes part de la família una mica.
Sí. Bueno, tu aquí a Sant Cugat has vingut a fer moltes obres, eh?
Sí, home, ja fa un temps que faig teatre i aquí a Sant Cugat és un gust venir aquí.
Home, jo me'n recordo de la tendresa, ja... la tendresa del Sant Clar. Sol, que va ser extraordinària.
Sí. No, i a més aquí van venir a fer una obra que es deia 4DO i van tenir la sensibilitat d'agafar l'espectacle que era de petit format i no posar-lo a l'escenari.
A l'escenari.
Sí, van posar a l'escenari i van posar cadires sobre l'escenari.
Sí, sí.
I una sensibilitat molt, molt especial.
Sí.
És un plaer venir aquí, sempre.
Bueno, pues ja ho sabem, hem de recordar-ho, però jo penso, ja puc dir-te que d'entrades en queden poques, eh?
I en queden poques, millor. Sí. No, home, això vol dir que
jo diria que la platea està plena i que l'anfiteatre doncs, gairebé està ple, que voldria dir que en queden poquíssimes i hem de repetir-ho, la gent que vulgui veure l'aranya, que s'espavili, perquè la cosa està molt, molt, molt ajustadeta. Estem parlant doncs, de 920 localitats sota el teatre, eh?
No, ja.
Sí,
és com si estiguéssim al Nacional, o sigui que per nosaltres és magnífic, saps?
Doncs jo espero que sí. Bé, demà, ja ho sabeu, a les 8 de la tarda, al Teatre Auditori, l'aranya d'en Joan Guimà. Amb un repartiment extraordinari. I amb un dolent. Bé, és dolent, però aplaudiu-lo, quan acabi la funció. Jordi, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, encara que sigui a la distància del telèfon.
A vosaltres, una abraçada ben forta i ens veiem al teatre.
Molt bé, gràcies, Jordi. Adéu.
Cante hondo, cante hondo. Una lágrima en el fondo de una pupila morena que brilla como un puñal. Na te debo, na te pío, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas, no maldigas patria, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste, yo no te pedí, no me eché en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. Bien pagada.
Te llaman la bien pagada. Ah, escolta. No, escolta, tinc aquí dos convidats aquí a l'estudi que mentre jo intento fer una mica el cant estan rient, però escolta'm, poc i menys, bon dia.
Bon dia.
Benvingut al programa.
Gràcies.
Bueno, escolta'm, i el Juanca Busquets, que també el tenim aquí, ell diu que... Bueno, a veure, és a dir que ell diu que no està aquí, però està aquí.
Sí, que estic així de costadet, però estic.
Bueno, estàs a costadet, però escolta'm, a veure, el que es fa en aquest moment al Teatre de la Unió, és a dir, a la Unió, que el teatre encara no podem dir que sí existeixi, és que... Exacte. És que la producció la fas tu?
Sí, un equip. Sí.
Un equip, però tu representes aquest equip, en qualsevol cas.
Sí, tant.
I en aquest cas estem parlant no només d'això, sinó d'un programa que hi ha doncs, dins de la Unió per poder preparar espectacles de tot tipus, de dansa, de música, de teatre, etc.
Sí, que veuen directament ara, per sort, després de 3 anys de les nostres residències artístiques i de la col·laboració amb la programació de Cultura de Prop, amb el Servei de Cultura de l'Ajuntament, i estem fent una cosa molt, bueno, jo crec que molt especial i molt bonica.
I aquí tenim un resultat que és un poc més.
Aquí estic. El Pol és molt més que això. Sí, el Pol
no,
té...
no, evidentment.
Bueno, però la Unió està.
I d'això hem de parlar, perquè aquest dissabte, precisament a la sala Clavé de la Unió, hi haurà una mostra d'aquest espectacle i la cobla...
Què? No. La cobla que... Sí, fem una mostra, és important també dir que és una mostra del procés en residència que hem estat fent a la Unió i és un, diguem, un tastet del que vindrà properament.
Perquè això, si no estic mal entès, ho presentes a Manresa.
Això ho estrenaré abans a la sala Bloat, que és una sala molt petita d'aquesta del poble espanyol, que serà, serà el juliol l'estrena, i després anem a Manresa a l'octubre. Sí, a la Fira Mediterrània de Manresa.
Fira Mediterrània, que serà una mica doncs, presentar-ho de forma general, de forma global,
sí.
Perquè a veure si això a partir d'aquí...
A partir d'aquí cap on tira. Sí, sí, sí.
Què és i la copla, què?
I la copla, ara per ara és el títol provisional, perquè també s'està gestant, i era com la pregunta que jo em feia a l'inici, no, del procés, quan apareixen totes les preguntes sobre la creació i encara no els hi pots donar resposta. No? Era una mica com que jo volia saber què passava amb la copla, no? Perquè al final jo m'he gestat, he estudiat dansa espanyola i flamenc a l'Institut del Teatre, vaig estar vivint a Sevilla i després vaig tornar a Barcelona per un tema d'interès i de les produccions que m'interessaven. I una mica jo sentia que la copla havia estat sempre com al voltant, que formava part de la cultura espanyola, que havia estat a casa meva, i d'alguna manera em preguntava com la podria ballar jo, o sigui, com es pot ballar la copla, no? Més enllà dels grans i les grans intèrprets que ha donat la copla, com seria el cos, no?, que pot ballar aquesta copla, òbviament, amb tota la meva experiència i la meva formació, cada persona la interpretaria d'una manera, però com jo el puc encarnar o puc donar vida a aquesta copla.
Però jo, com dius això, penso la dificultat que hi ha, perquè la copla, si té una cosa que és essencial, és la paraula. Ja no parlo de la veu, que també, evidentment, però és la paraula, perquè en definitiva són l'explicació d'una situació, generalment una situació difícil, i una situació de ruptura, una situació de traïció, és una mica això, i llavors penso... com es pot transformar aquest contingut en un contingut estrictament de moviment?
Sí,
és... O és que també intervé paraula?
Jo ara per ara m'he quedat al marge de la paraula i sempre m'agrada, no, amb les meves feines, treballar com molt amb el cos, no, i amb el moviment. És algo que em persegueix i que m'obsessiona molt, no? Llavors, una mica lo que havíem, les referències que havíem de buscar per intentar moure aquest cos o trobar un cos era apropar-nos als i les cantants que hi ha de la copla, no? Perquè eren l'única font de la que podíem veure. Llavors, una mica a l'estudi que he hagut d'anar fent, d'anar veient i investigant arrel de vídeos, perquè les havia de veure com cantaven, era com es movien a l'escenari, a l'espai instrumentals. El tema del gest era una cosa molt característica, que en la dansa potser el tema del gest quotidià no es treballa tant, no? Perquè hi ha aquesta cosa més de l'abstracció. Llavors, com treballar, diguéssim, des del gest i veure quines lògiques i quines estructures segueixen allà dintre de les cançons, no? I a partir d'aquí veure, vale, ara el Pol, amb la informació que té, com pot passar-ho en moviment, no? Que per mi és com la gran pregunta d'aquest espectacle.
Hi ha una selecció de determinades coples, evidentment. Perquè hi ha un moment de la copla, jo penso, els que tenim una edat, jo, per exemple, que tinc una edat, en un moment determinat, la copla que va sortir, quasi diguéssim, com desafiant, perquè els continguts, el tatuatge, per exemple, no? Són uns continguts determinats, el franquisme se'l va fer seva. Mm-hmm.
Sí. És molt interessant veure com el paper que van ocupar també, no? Les folklòriques, per dir-les d'alguna manera, no? Com van ocupar el paper del que el franquisme se les va apoderar, però per altra part també van formar part de tot un col·lectiu LGTBI que existia en aquell moment, no? I el col·lectiu se les va apropiar. Llavors jo crec que elles tenien al final un altaveu on van saber jugar, des de la meva perspectiva, molt bé, no? Es van agafar una part, però després van donar a l'altra veu i rienda per poder, diguéssim, arribar a tots els públics, perquè jo crec que el que passava amb la copla és que l'escoltava tothom, no? Just amb el Juan que ara veníem parlant també, no?, de l'experiència que ja havia tingut a casa seva d'escoltar coples i de sentir-les. Era com, van tenir l'accés, diguéssim, a totes les portes, no? Ho van fer, que van ser intel·ligents, segurament, no?, perquè van, diguéssim, aprofitar tota la riquesa que oferia el moment.
Hi ha una qualitat, a part dels típics, no?, el Quintero, León i Quiroga. És un trio que... sí, exactament, però clar, hi ha moltíssima més gent, i a més és curiós, almenys a mi, sé que tu què en penses, com determinat tema que sembla que només el pot cantar un home a una dona, tot el canta una dona.
Sí, justament ara em va interessar molt la, ara que has posat La Bien Pagada, justament és un dels vídeos que he treballat de La Bien Pagada de Miguel de Molina per veure, no?, com ella es movia, els gestos que feia, en quin moment enfatitzava la veu, llavors l'assenyalava ella, no?, mantenia també una estructura, no?, d'un determinat tipus d'home, vull dir, hi havia molts codis allà, no?
Un codi masclista.
Exacte, òbviament, després deixant de banda també l'orientació de Miguel de Molina una altra vegada, no? Però justament hi ha la versió La Bien Pagada de Sara Montiel, no?, que la vaig estar escoltant l'altre dia, la vaig estar veient, i com canvia, no?, una mica la versió d'ella. Llavors també em pregunto què interessant és també la lectura que es donaven les cançons en el moment polític i social que es vivia i com elles les interpretaven, no? La Bien Pagada cantada per Sara Montiel no té la mateixa lectura, o ella canvia algunes coses, que cantada per Miguel de Molina, no?, sense tenir en compte altres, no? Però és interessant també, quan ho canta un home o canta una dona, què ofereix, no?, a l'escoltar-ho.
Hi ha una estructura de la copla molt típica, que és aquesta de la exposició d'un tema determinat. Generalment, el personatge, diguéssim, o ho explica o ja es dirigeix directament a la persona culpable, entre cometes. I en canvi sempre al final resulta que hi ha una situació com d'inèrcia, de dir, tot i amb això jo t'estimo.
Sí, és com l'eterno dolor, no? Hi ha una cosa de ficar el dit a la llaga, no? I que al final el que dius, toquen tots els tipus d'amor, de traïcions, de tot, però sempre hi ha com un recrear-se, no?, amb aquest estat, no?, I enfatitzar, i més, i més, i més, no? Hi ha una cosa com de sobrerecarregar, també a nivell com estètic, no?, que també és un tema que he estat investigant perquè treballo molt amb l'element del mantón, com aquesta sobrecàrrega que tenien les copleres o el folclòric, no?, que era com constantment donar més i més i més, no?, com portar al límit les situacions.
Com present, o sigui, tu fas el moviment, tal com has explicat, no, està claríssim, intentes traduir el moviment, allò que el contingut ocupa, però evidentment se sent.
Evidentment se sent, exacte. O sigui, el tracte musical és un tracte que no negaré, està sent complicat també com m'apropo a elles, quina part de les cançons vull sentir, perquè per exemple està també La Salvadora, La Niña de Fuego, que és que les lletres són molt fortes, si et poses a analitzar la lletra, la lectura que tenen, qui la cantava, no? Llavors també hi ha una cosa de com resignificar aquestes lletres o com poder jugar amb elles per diguéssim, oferir el que ens interessa de cada lletra també, no?
I si penses en Imperio Argentina i penses en Lola Flores...
Clar, vull dir... Tenim un ventall...
Són dos puntes.
Completament oposats. Sí.
Són dos puntes, eh?
Sí, però el tema de la música, que és una pregunta que tothom es fa molt amb aquest espectacle, no? Què faràs amb la copla, no? I crec que és algo que a nivell de procés creatiu està sent també una gran pregunta. O sigui, estem jugant amb ella, però estem valent. Jo crec com poder resignificar les lletres i que les lletres puguin tenir lectures diferents a les que tenien.
Ara has dit abans que el que es presenta aquest dissabte seria un principi, una mica l'esquema d'aquest inicial,
sí,
però que continuarà. L'espectacle que tu penses, el que tens mentalitzat més o menys, demana més persones que tu o estaràs tu sol?
Ara per ara estic jo sol i estaré jo sol segurament. Sí que vaig fer també una petita presentació fa poquet i vaig comptar amb algun músic, però estic veient si m'interessa que no hi hagi potser la imatge d'un cantant o d'una cantant en escena i que la copla pogués estar en l'espai o pogués estar en l'aire, no? Posar una persona com a tal allà. Llavors, en principi serà una hora, estaré jo sol, i sí que a nivell de disposició estem plantejant una mica l'estètica de cafè cantante, o sigui que pugui ser com un cafè on la gent pugui estar prenent alguna cosa i jo pugui estar interactuant amb ells. Per això totes les referències que agafem de la copla les estem buscant en vídeos que hi hagi una mica l'estètica d'un cafè cantant més que d'un gran escenari com tenia la Jurado, no? O sigui, anar també a aquesta proximitat amb el públic, que em sembla interessant i que alhora serà una mica com el marc i l'espai real que passarà a l'escena.
Però aleshores no te limites una mica en quant al lloc per poder-ho fer?
Això també és una pregunta de clar, igual de cop si tinc una sala molt gran puc ficar, doncs ara a la Unió farem una petita prova de posar tres taules i si és una sala més petita de cop potser hi ha d'haver una i la interacció s'ha de canviar, no? O sigui, crec que també al final l'espectacle ha d'estar obert a l'espai que tinguem real. O sigui, si tinc una sala gegant, doncs allà posaré tothom a aprendre alguna cosa. Però si és més petiteta, pues, ho recolliré.
No, perquè estàvem parlant del Teatre Auditori abans amb el Jordi Rico i clar, aquest teatre, a part de l'escenari, que és un escenari tan gran com el del Liceu, Doncs a part d'això, és la distància que hi ha entre els que estan a les primeres files i els que estan a dalt de tot l'amfiteatre. I segons quin tipus d'espectacle, clar, es fa difícil de poder pensar. Aquesta proximitat, com dius tu, pel que vas explicant, és imprescindible.
Sí, ara, per exemple, a la Unió ho podem fer perquè la sala ja disposa d'aquesta proximitat, i hem estat mirant amb el Juanca a la Manera, i a la Fira Mediterrània estem parlant...
Et fa cas, el Juanca?
El Juanca molt, sí, sí. Vamos, és que haig de dir, no vinc a fer la pilota, que la Unió té unes instal·lacions increïbles i es treballa molt a gust, això ho haig de dir. O sigui que crec que estic... Jo no soc de Sant Cugat, però porto molt de temps venint a treballar a Sant Cugat, i té molt bones instal·lacions, o sigui que i es treballa molt tranquil i a gust.
Sant Cugatenc adoptiu, una mica.
A més a més, has treballat o treballes encara amb el Pere Martínez.
Treballo amb los Aurora, amb el Pere Martínez. Sí, sí, sí. Sí. Oh. I treballo davant de la Unió a l'escola de flamenc de la Tacones, o sigui, en aquell carrer, diguéssim, amb l'Anna. Que l'última vegada que vaig venir aquí va ser amb l'Anna a parlar de Cronexiones. Sí, sí, vull dir que tot està quedant aquí.
Clar. Jo volia afegir una cosa parlant una mica del bolo d'aquest dissabte, que ara jo crec que ha quedat clar que tenim un privilegi aquí a Sant Cugat de poder participar d'aquest fragment que tindrem com una mica en exclusiva. I sí que m'agradaria com recordar-li al públic dues coses, no? Que el privilegi que és, o sigui, i que el Pol ja va venir, a més una mica, o sigui, nosaltres, jo el coneixia per altres coses, o sigui, perquè al final en aquest món dels artistes dels marges, que diem nosaltres, no els de l'auditori, sinó els de petit format, ja ens coneixem una mica tots. I el Pol no havia actuat a Sant Cugat, i fa un parell d'anys, a les primeres programacions de la Unió, vam portar lo faunal, sense conèixer-nos gaire, però vam apostar per portar lo faunal, que era un dels seus espectacles que té un solo increïble, que s'havia presentat ja a Fira Mediterrània, tal. I que la gent de Sant Cugat, que moltes vegades dubtem de si estan com preparats per veure segons quines barreges artístiques i tal, va tenir una reacció molt bona. Vull dir que el Pol ja ha trepitjat el nostre espai, primer com a artista, ara com a resident, i el que passarà a la Unió aquest dissabte és especial, perquè és un privilegi poder que ens comparteixi aquest això, però també volem que el Pol, dins del que és el procés de la residència i de la creació, no? Que el Pol intercanvi una mica energies amb el públic, no? Que ell sigui un espai de provar com després serà, no? I llavors, per això ens estem inventant. Això, anava a dir, i és que a més obrirem una barra de bar al mig de la sala i al mig de l'escena, o sigui, volem que la gent tingui una mica com aquelles pel·lis de Lola Flores, no? Que tot passava en un espai que era una mena de tablau així i tal, no? I que volem que la gent estigui allà prenent-se, no sé, no ho hem parlat encara, potser un rebujito, potser una manzanilla o potser un cubata, però sí que volem que hi hagi aquest espai.
Ara aquí em queda malament perquè només tenim aquí una gent. No, la propera vegada faré un altre tipus de component aquí i posarem una altra cosa amb el mateix color. Doncs, seguint, de totes maneres, aquesta col·laboració, per exemple, amb els Aurora i el Pedro Martínez, que em sembla que estem parlant de fa com a mínim 4 anys o 5 anys enrere.
Sí, bueno, jo porto amb ells des del 2020, però ells porten amb el...
No, ells porten més. Per la teva col·laboració, més o menys.
Sí, sí, des del 2020.
Bueno, aquesta es va fer aquí, es va fer aquí, jo ho recordo. I ara estic dubtant si era el Teatre de Mirasol... o el teatre.
Jo vaig fer una a l'Auditori, però no sé si era en un format d'orquestra, era un format més gran,
sí,
que van haver d'adaptar, diguéssim, la partitura.
Sí, d'acord. Bueno, a veure, ja estem parlant d'aquest espectacle, però la teva carrera has presentat moltes més coses i sempre hi ha una cosa que a mi em crida molt l'atenció, que és aquesta del teu interès per una pel·li del Quentin Tarantino, i d'on sorgeix això?
Bueno, jo crec que al final, com a artistes, no? Més enllà del bagatge que hagis tingut i de l'especialitat que hagis agafat, de la formació, tu et deixes captivar i et deixes enamorar per les coses que et mouen, no? I clar, jo quan vaig veure, òbviament, Kill Bill de Tarantino, clar, jo vaig flipar, no? Vaig veure totes aquelles escenes, aquelles llums, aquells jocs rítmics, aquells colors, i vaig dir, hòstia, això, jo, com podria fer una dansa espanyola, no? Com podria fer amb el que jo tinc algo, no? Llavors, al final, m'agrada com enamorar-me de les coses i després ja trobaré la via, no? Òbviament, hi ha coses que s'apropen més al teu territori o al que tu coneixes, i en altres que no, no? Però aquí hi ha més risc, no? Quan no saps com fer el link, ja s'està buscant i cercant i investigant, de dir, hosti, com ho faig això? Però alguna cosa haig de fer.
Per el que veig, em sembla, has fet més coses sol que en grup.
Sí, ja fa... Aquesta és el tercer quart solo que faig. Sí, o sigui, l'anterior, el Lo Fauna, el vam fer aquí a Sant Cugat, i a més ha estat, bueno, vam estrenar-ho a Fira el 2021 i està tenint una rebuda que no, segueix girant, i ara hem pogut obrir portes a França des de fa 2 anys, vaig estar la setmana passada a París, ara tinc Marsella, tinc Bordeaux, tinc Teatre de la Vill, vull dir que és un espectacle que parla de la siesta del Fauna de Nijinsky, i clar, llavors ha tingut una rebuda a França boníssima i està funcionant molt bé el solo. Però a mi com a solo m'agrada molt també enfrontar-me sol en escena, és algo que m'estimula moltíssim, no? Pel treball físic que suposa i per estar, diguéssim, aguantant la potència d'un solo.
L'altre que sorgeix immediatament quan dius això és aquesta ciutat, tota una sèrie de ciutats franceses, i llavors hi havia aquell punt emprenyador, no? De dir... I què passa aquí?
Jo haig de dir al meu favor de que jo a Catalunya sempre he tingut feina amb els meus espectacles. O sigui, jo abans de marxar fora amb Lo Faunal vaig fer una gira per molts festivals a Catalunya, molts. I llavors, després sí que vaig fer el link en França i allà un cop he obert la porta, per sort, està rodant i pot ser que rodi bastant o ja tingui ajuda de la coproducció a França també. Però vull dir, jo no em queixaré, jo aquí trobo feina abans de marxar fora i ho agrairé. Així com altres artistes potser no els hi passa o no hi ha, jo vinc a desmuntar una mica aquest mite.
No, a mi em sembla fantàstic i escoltar-ho em sembla molt bé perquè, bueno, perquè és veritat, òbviament, però a la vegada perquè, clar, és que un dels problemes que es produeixen amb tots els sectors de les escèniques, el que sigui, doncs és aquest, no? És la possible continuïtat, perquè si tu no tens una certa continuïtat, tu no pots funcionar. I si tu tens una cosa i no tens res més, sinó al cap de 3 setmanes, doncs, i no hi ha cap possibilitat a continuació, no tens una visió a 3 o 4 mesos vista, ha de ser molt, molt, molt difícil.
És complicat, sí. Després ja també com tu, com a artista, no? Mantens i aconsegueixes trobar un equilibri dintre d'aquesta situació, no? De compaginar la feina amb els moments de no feina, no? Que això també és
molt important. Has estat amb una companyia?
He estat amb companyia en projectes puntuals, però reconec que a mi hi ha poques companyies ara diguéssim, de dansa espanyola i flamenc que donin com un espai al, diguéssim, a l'artista o a l'intèrpret per fer les seves creacions. I com a mi m'agrada molt crear i generar, necessito jo tenir els meus propis espectacles per tirar-los endavant. Sí, m'agrada molt col·laborar amb els Aurora, per exemple, que agafo un rol com de músic més de la banda i és un espectacle de música, o, bueno, vaig començar amb la Fura dels Baus, també amb el Carlos Padrissa fa molts anys, que això també, pues, al final et posava en una situació molt concreta, perquè la Fura, pues, té un llenguatge...
Ets un nen.
Jo vaig ser la meva primera feina, tenia 20 anys, sí. I vaig fer 30 ahir, o sigui, pues sí.
Ahir vas fer 30, felicitats.
Ahir vaig fer 30, fort. Sí.
Que fort.
No, vull dir, però va fura que... Pues ja, com a fura...
Pues va ser la primera feina que vaig tenir, Amor Brujo, amb el Carlos Padrissa. Aigua, foc, i jo per allà al mig. Va dir, vinga, dale, com pots fer això? I jo, bueno, pues no sé, anem fent, anem fent.
Jo crec que això que deies, Eduard, que ho hem parlat moltes vegades, i el tema de la precarietat, no, els artistes que no... d'aquest... O sigui, hi ha com un 2%, 3% d'artistes en teatre i en dansa que poden viure d'això i estan programats i tal. La resta, el 90% i escaig, doncs són bastant allà en precari. En el cas del Pol, jo crec que també... El Pol és una... Jo, pel que el conec i ja hem treballat diverses vegades junts i tal, és un artista que s'adapta molt. Que això és una de les coses que nosaltres ara a les residències estem intentant també com transmetre, sobretot a la gent més jove, que més emergent, els que comencen, que és el mercat està fatal, però fatal. O sigui, I si parlem de teatre, és que ja no sé què està pitjor, si la dansa, si el teatre, si el circ, jo no ho sé, però estem vivint molta sensació de fracàs, i això és una cosa que s'ha de dir i s'ha de parlar obertament, perquè és així. I nosaltres que estem a peu amb ells, amb les creacions, ho estem vivint. El cas del Pol, penso que és un exemple dels que nosaltres posem a les noves companyies, als nous projectes. Faig un espectacle des de la honestedat artística, que això és molt important, m'adapto. M'adapto a petits programadors. O sigui, a mi no se'm cauen els anells per programar-me en un carrer, en un espai que és molt poc convencional. En adaptar la meva idea, la meva creació, allò que em puguin donar. No? Llavors, el Pol per mi és un exemple, s'adapta a tot. Estàvem i deien això, i jo deia, bueno, aquest és l'espai, aquest és el d'això, i tenim aquest recurs, bueno, doncs jo amb això faré. Que no vol dir precaritzar, que no vol dir li resto importància a la meva creació, però ja s'ha de trobar un equilibri i hem de ser realistes, ja. I quan ens ve gent en un espectacle on són 6 artistes i veus que estan programant un plànol de llums que ni el Nacional, vale? I que l'espai escènic que necessitaran sempre que facin un bolo és un fosc negre total i un 12x12, dius, gent, toquem de peus a terra, o sigui, això és que n'hi ha les grans companyies. Llavors, jo crec que el Pol, evidentment, té l'èxit que té perquè té una qualitat i el que ell ens explica sempre arriba molt, no? Però la capacitat d'honestedat i la humilitat, en el bon sentit, és una característica molt... Bueno, la gent que vingui el dissabte ho veurà, perquè em sembla que queda molt clar.
Aquest equilibri que tu marcaves, aquest equilibri, és important, però l'hem de deixar de dir, jo no l'he deixat de dir mai, i és que quan es fan els càlculs sobre la cultura en general, i ara centrant-ho en arts escèniques, el problema és que les proporcions són al·lucinants comparativament.
No hi ha bitllets.
Quan tu penses en un país com Àustria, que té 9 milions d'habitants, i veus el pressupost que puja allà, dius, clar, és impossible. O sigui, no estic dient... Estic molt d'acord amb el que dius tu, que efectivament l'artista s'ha d'adaptar i en segons quines circumstàncies, no? Però, clar, que l'estiguin matxacant contínuament...
Totalment. Hòstia. I que paral·lelament a aquesta adaptació hem de continuar una lluita, que això crec que no correspon només als artistes, correspon a tots els responsables del sector.
Sí, sí, sí.
I essencialment als responsables públics d'anem a dignificar.
Sí,
és que això no pot ser.
Sí,
o sigui,
sí.
No pot ser que no tinguem ni tan sols un conveni laboral pels artistes. O sigui, jo sóc super... Atureu-me, però és que ho visc cada dia i sóc supercrític ara mateix amb l'Institut del Teatre i amb el Conservatori de Dansa, perquè estan formant a gent, no sé si estaràs tu d'acord amb mi, Pol, però quan surten d'allà no coneixen res. No saben res. No saben ni tan sols què és una factura. No saben com donar-te d'alta d'autònom. No saben quines possibilitats hi ha per poder fer demanar una subvenció. Hi ha un aspecte molt important que s'estan deixant de banda. És evident, de part artística, anem a fer-ho, però també posem-los de peus a terra, fer-los aterrar.
No s'acaba amb això.
Donem-li suport. No pot ser que un artista sortit de l'Institut del Teatre tu li diguis... hem de poder, perquè puguis fer això, has de poder facturar. Saps quines opcions hi ha? No sé ni què és una factura.
Sí.
No, això no pot ser. O sigui, la formació també... d'això, i després responsables polítics, hombre, ja, o sigui, condicions laborals més dignes.
Bueno, em sembla, estic mirant el rellotge i em sembla que no tenim
temps.
Que no tenim temps per allargar-ho.
Per
obrir aquesta línia que tardaria molt temps. Però sí que s'ha de dir, i s'ha de repetir més sovint, perquè és un fet. És un fet que és així, i a més és un fet que generalment el que no hi ha és un coneixement. Ara tu parlaves del coneixement que tingui, doncs, en aquest cas, balleria, ballarina, etc. Però és que el que ha de fer precisament això, el polític tampoc té aquest coneixement. I també li tocaria, en el cas de la cultura, tenir-lo aquest coneixement. Però quan veus segons qui, dius, m'ha de solucionar aquest problema aquesta persona? doncs ho tenim fotut.
Ara hi ha artistes que ens rebaixen caixer.
Hòstia, Pol, no continuem així, no, perquè...
Mira, l'activitat d'aquest dissabte a la Unió ens ve molt de gust, però també volia, Pol, perquè el Pol té uns taloners el dissabte, que són un grup que es diu Radicela, que és un grup de quatre ballarines que van sorgir de l'Obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània de l'any passat i que van crear un... Bueno, o sigui, venen de diferents llocs de Catalunya, dansa d'arrel catalana tradicional, i ens obrirem portes a les 7:30 i en farem un recorregut i hi haurà aquesta sorpresa que és com que el públic podrà veure també un fragment del que està treballant aquesta gent. I us dic que també, si amb el Pol estem pensant en el rebujito i la... d'això, amb aquesta gent estem pensant en dansa tradicional catalana i potser en servir una menta, perquè són una mica raveros el que fan i és bastant impactant. Llavors, ens encanta juntar les dues arrels, no?, que conviuen aquí a Catalunya, i és algo que sempre intentem fer, no?, aquesta barreja una mica de que obrim els ulls i que les nostres tradicions són molt més àmplies del que pensem. Mm.
Molt bé, doncs escolteu, molt content que heu vingut tots dos. Juanca, veus com tenies que enraonar?
Sí.
Home, ho veus, jo ho sabia. Pol, moltes gràcies per haver vingut.
A tu.
I explica'ns de tot això, i no cal dir-ho, que la cosa funcioni, que tingui molt èxit i que vagi progressant de tal manera que et puguis fer això que dius, que tinguis sempre una perspectiva, demà passat, l'altre. Sigui amb la copla o sigui amb el que sigui. Gràcies, Pol.
A vosaltres.
Gràcies, Juanca.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Existir, anem a dormir.
A dormir ens deia en Martí González, però no, 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 no aneu a dormir encara, perquè primer que és migdia, i pues, segon perquè hem de fer encara moltes coses, i ja us parlaré del que podeu fer el cap de setmana, que Déu-n'hi-do. Bueno, Martí González, a més, que avui actuarà a les 8, al Bocamoll del Casal de Torreblanca, precisament amb Cançó Pop, i potser, no sé si alguna d'elles serà aquesta que hem escoltat, ja ho veurem, perquè aquesta la va fer precisament quan hi havia la pandèmia. Viu la pandèmia i potser la recupera. En qualsevol cas, sabeu això, que avui a les 20 al Bocamoll del Casal de Torreblanca, concert de Martí González, que ara de 15 minuts l'escoltareu parlant d'esports. Però bé, aquest és un altre tema. I seguim. Divendres a les 20 al Teatre Auditori, L'Aranya, el que hem parlat abans amb el Jordi Rico, i en aquest cas és aquesta obra d'Àngel Guimerà, dramaturgia i direcció de Jordi Pati Coll, i que penso que és una obra que no es podeu perdre. I dissabte a les 12 al vestíbul del Teatre Auditori, concert String Affairs, que és una fascinant funció de clàssica i jazz amb membres de l'Orquestra Sinfònica Sant Cugat i col·laboradors, una cantant, per exemple, i presentació de la temporada 2025-2026 de l'orquestra. I el mateix dissabte a les 19:30 a la Sala Clavé de la Unió, pues això, i la Copla, aquesta dansa amb Pol Jiménez, que hem comentat abans, amb el protagonista i també amb en Juanca Busquets de la Unió. I el diumenge a les 12:30 a la Sala Polivalent del Conservatori, l'Escola Fusió de Música i Dansa presenta Un pont musical cap a Europa, que és un espectacle que hi ha música, que hi ha dansa, i que, a més, una cosa bastant especial, és un espectacle que després de fer-lo aquí a Sant Cugat, aquest diumenge dia 6 a les 12:30, el faran també a Milà. O sigui que aquest fan un viatge a l'Escola Fusió amb tots aquests artistes i ho faran a Milà. I ara us deixo també amb música. I avui us deixo amb una música que és precisament una gravació feta per aquests String Affairs de l'Orquestra Sinfònica Sant Cugat, i és una cançó molt, 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 molt maca, molt maca, que és Atlas, Atlas. I escolteu-la i quedem per la setmana que ve, perquè la setmana que ve tindrem també teatre i en parlarem amb dues persones molt interessants. Adeu!